Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar.
Albert Serra, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Àlex Gorina, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Com esteu?
Tristos.
Per què?
Perquè
penso que cada cop s'acaba l'estiu,
no?
Sí, però ens queden dues setmanes però encara, no patiu.
Ens queda molta història per explicar.
La setmana passada vam descobrir que Albert Serra jugava d'extrem dret quan anava al cine, és a dir, triava la primera fila, al costat dret. La pregunta d'avui
abans... O l'esquerra, abans... el costat més igual, però que sigui ben bé a la punta.
Ben bé allò, la pitjor cadira de totes és la que l'Albert Serra considera millor.
També com a les rebaixes baraten a sempre l'últim dia i el que tothom ha deixat, el que ningú vol, allà és, pot haver-hi alguna cosa interessant sempre.
Què és la cosa més estranya que has fet dins d'un cine, Albert?
Ostres!
No, home, això penso que no gaire res estrany, eh?
No?
Estrany?
No. Sé. Que s'hi pot fer, que s'hi pot fer en un cine a banda de mirar una pel·lícula, Corina? Vull dir, perquè tu t'hi has passat molta estona, vull dir que suposo que...
És un cine porno, potser moltes, sí, moltes clar, coses molt estranyes.
Però jo no em referia a això, home.
Oi, per què no? Que no és cine.
Sí, tant, que és cine. Sí.
Bueno, jo no faré la confessió aquí ara mateix, eh? Jo no la faré.
Quina tensió,
deixeu volar la imaginació.
Quina tensió, no?, que es viu avui en aquesta,
en
aquesta secció.
Cap ni una. Hosti,
esteu,
cap ni una.
Esteu suant, eh? Us veig ara.
No ens estiris de la llengua perquè encara tindràs problemes.
Jo al cine hi vaig sol, per si de cas.
Això no és horari... No és horari...
Protegit, no.
No.
Va, l'Àlex Gorina és l'home de cine que parla en aquesta casa des del 1986 a La Finestra Indiscreta. L'Albert Serra és un dels directors més originals, venerats de casa nostra i també odiats. No,
aquest sí que és el més, eh? Original, el més.
Original,
eh?
Sí que és el
més. Això de la veneració demana encendre una
espalma. Això d'un dels més ja la podeu esborrar.
Una espalmeta, et posarem una espalma.
Quan hi hagi els elogis i les coses positives.
El Sant Albert Serra.
El senyor de l'Enciclopèdia Catalana que tregui la definició aquesta, perquè segurament l'hem agafat d'allà, vull dir que és el que hi ha.
Sant Albert Serra, no verge i màrtir, a vegades.
Doncs Sant Albert Serra i l'Àlex Gorina són els tres porquets cada setmana acompanyats d'un altre personatge històric que analitzem com l'ha representat al cine. Mm. Hem parlat de Hitler, hem parlat de Joana d'Arc. Avui el tercer porquet és una dona. Una dona que podria protagonitzar segurament un culebrot veneçolà. Va posar als seus peus l'imperi més important del món. Va ser l'última reina d'una de les civilitzacions més mítiques de tota la història. Estem d'acord fins aquí?
Mm. Bé.
Segurament l'home més poderós del món va cremar algunes de les seves naus, si no totes, per quedar-se al seu costat.
Diuen.
Fins aquí bé?
Bé.
Avui, el tercer porquet que acompanya l'Albert Serra i l'Àlex Gorina és... Cleòpatra.
Cleòpatra neix cap a l'any 69 abans de Crist. Arriba al tron als 17 anys. El seu germà l'expulsa a Síria. Ella forma un exèrcit amb l'ajuda de Juli Cèsar i recupera el poder. Marxa amb Juli Cèsar a Roma, amb qui tindrà un fill, i torna a Egipte quan assassinen el Cèsar. Sedueix el general Marc Antoni, que havia viatjat a Egipte a demanar-li que li donés suport en la guerra civil que havia esclatat a Roma. Marc Antoni ha de tornar a Roma i casar-se amb la germana del futur emperador Octavi. Però Cleòpatra el torna a seduir quan es troben en una batalla contra els parts a l'actual Iran i aconsegueix que es quedi a viure amb ella a Alexandria. Roma els declara la guerra. La parella perd. Marc Antoni se suïcida i després ho fa Cleòpatra perquè no vol que la venguin com a esclava al seu propi país.
Avui els tres porquets acompanyats de Cleòpatra. Ho hem de dir així, això. T'has sobtat, eh? Has fet una cara estranya, Albert.
Bueno, sí, potser per castellanisme, no sé per què, sempre tenim o tinc la tendència a dir Cleòpatra, però...
Cleòpatra, sí. Clau, no, potser, patra...
Però porta accent
sí,
obert.
Sí, Cleòpatra.
No, l'Albert Serra és de pell molt blanca, no sé si tu t'has acostumat a banyar-te amb llet.
No.
Ni que sigui desnatada.
Més aviat en no prendre el sol, que diuen que és una cosa molt bona.
Bueno, depèn, eh? No gaire, tampoc. Amb excessos no, però...
Sí, els romans, ara que parlem d'això, sí. I no sé si allà a Egipte també...
Potser sí.
Era més, diguéssim, no? Consideraven que era més distingit tenir la pell blanca.
Home, això fins no fa gaire. Això de posar-se com un rus que a l'estiu és recentet. Per cert, que Cleòpatra no tenia la pell gaire fosca, perquè era d'origen grec, era una dinastia grega, i per tant era una dona d'una cultura no
però sí que a vegades se l'ha retratat amb pell fosca, no?
Perquè és un bici, però clar, es devia socarrimar una mica allà a, sí, sí. A Egipte.
Bueno, també és aquest problema de sempre amb la història, no? Uh-huh. Quina és la veritat de la història? La que queda a través de les representacions o la veritat històrica, no?, que fixen una mica els llibres però que no han fixat les imatges, no? I que és on hi ha aquesta, sempre aquesta dualitat.
Per això ara quan entrevistem polítics s'esforcen tant en el relat.
I per això va ser John Ford que em penso que va dir entre la realitat i la llegenda, print the legend. És a dir, el que m'interessa és la llegenda, no? El relat, la història.
Una de les que va interpretar Cleòpatra, i segurament és de les més recordades, és Liz Taylor.
Cuando están verdes, su sabor es agrio, como una punzada. Me siento extrañamente despierta.
Aquest és el doblatge de Liz Taylor.
Si
perquè...
no,
què passa, què passa, Gorina?
Ja no parlarem més del doblatge,
no,
perquè
no,
hem parlat tantes vegades.
I de caràcter, he de dir que aquesta pel·lícula del Mankiewicz és la super, superproducció...
Això és Cleòpatra de Joseph Mankiewicz, 1963,
sí.
Eh?
Sí, la superproducció del cinema cursal de la Rambla Catalunya. Sí, va estar mesos i mesos i mesos. Dos anècdotes i et deixo el personatge. Una és... Catherine Simoes, aquesta pel·lícula, va dir una cosa que a mi m'ha agradat molt sempre, que és que les 7 meravelles del món eren 9, es van equivocar, havien de comptar 9 més, fins a 9. El romànic català i Cleòpatra Mankiewicz, per ell, era la 9a meravella del món. I l'altra és que quan van estar a Cleòpatra van portar els vestits de la pel·lícula i les van posar a vitrines de Barcelona, i la meva mare es va provar un vestit que havia una perfumeria a Magda, aquí a Francesc Macià, i diu que li sobrava roba per tot arreu, perquè la dimensió, diguem...
Voluminosa
de Liz Taylor.
Les alegries pectorals.
Les alegries, no, i els braços.
Ah, sí,
i tot plegat. Li
llocs.
Sobrava roba i li van dir que no li anava bé.
És una gran paradoxa en el cas d'Elizabeth Taylor, de que sempre va tenir fama de ser una dona com allò, no?, com molt sexy, etc. I en canvi, pels cànons de bellesa o pels nostres ulls d'avui en dia, no ho sembla gaire.
Venus de Milo.
Sí, però no trobo que tingui no aquest sex appeal que suposadament a l'època se li atribuïa, i que de fet
també els canons de bellesa han anat variant al llarg dels anys.
Vull potser dir que... a nivell personal sí que és veritat que moltes lectures que he fet de gent així molt respectable i tal, que parla o la menciona o les cites, sempre deien que tenia un carisma especial, això segur, en persona. Però, curiosament, això, com a imatge, diguéssim, icònica de física, de bellesa física, no crec que s'adapti gaire als nostres gustos, i, de fet, a mi no me fascina gens.
A mi el que m'agrada molt d'aquesta pel·lícula, el retrat que fa d'ella, és que, així com els romans queden com uns bàrbars, uns invasors...
Una sofisticació.
Ella és una persona culta, educada, il·lustrada, que té un drama personal terrible quan cremen la biblioteca d'Alexandria, perquè és la cultura mundial que desapareix en aquells moments, i, per tant... sempre hi ha aquesta actitud d'ella, de sobirana, molt superior intel·lectualment als soldats, no? I jo crec que això és un detall interessant de la pel·lícula.
Aquesta Cleòpatra de Mankiewicz és una pel·lícula que dura 4 hores, que va costar una pasta, eh? Perquè veig, mira, que ho tinc aquí apuntat, 44 milions de dòlars de l'època, quantitat que avui equivaldria als 340 milions de dòlars, va construir 79 decorats, 26.000 vestits, això que comentaves, i el Fòrum Romà ha creat els estudis de... era 3 vegades més gran que el de veritat.
I tants de diners per no aconseguir que ni una sola imatge sembli realista.
No, però és com una mena de fresc.
I aquí entrem en l'altre, diguéssim, la pregunta capital d'unes pel·lícules sobre Cleòpatra. Es pot fer una pel·lícula sobre Cleòpatra sense que sigui kitsch i sense que sigui de cartró-pedra, per definició, o no? És això possible o no?
No, és un mural.
Ara amb un ordinador, no? Sí. Ara sí que es podria fer.
Sí, home, Amenábar va intentar copiar-la, com va fer Ágora, aquella pel·lícula. Va fer també Alexandria amb decorats corporis, per entendre'ns, i volia recordar aquelles imatges de la pel·lícula que tot era com tàctil, no?, per entendre'ns.
Però vull dir, podríem tenir, diguéssim, potser es podria obviar una mica el costat tan espectacular, no?, de les grans construccions, etc. I no, es podria realment obtenir, no?, un retrat de l'època, de la persona i de l'època, així més orgànic, més feréstec, més... no, realment amb uns graus de realisme més profuns o no, perquè està tan i tan fixat iconogràficament amb tota aquesta, no, desmesura és veritat, dels decorats, etc.
És com modernista. Mm. Tu saps la pel·lícula del Cecil B. DeMille que es va fer anys abans, als anys 30, sí, sobre Cleòpatra amb la Claudette Colbert, que era una actriu que tampoc tenia res d'egipci.
Bueno, aquella sí que és l'apoteosi del kitsch portat
total,
a l'extrem.
Total, clar, però és que és la gràcia, no? Mm.
Uns barcos que semblen, hi ha uns vaixells allà, sí, que semblen uns, bueno, uns decorats.
És decoritivisme pur. Mm. I la Teda Vara, que va fer la versió muda, veus les fotografies i sembla art déco, és a dir, és com una mena de... com si tinguessis el quadre penjat damunt de la xemeneia del Palau Güell, no?
Parlant d'en Cecil B. DeMille, només una menció que me'n vaig en descuidar l'altre... Bueno, me'n vaig en descuidar, no hi pensava, i després me'n vaig en recordar que tenia a casa, que havia fet una versió de Joan d'Arc,
sí,
també, que es deia Joan de Person, o no sé com es deia.
Bueno, va fer Carmen, va fer tot. Aquests, sí. Tenia una obsessió pels mites femenins, i això que era un purità, que pràcticament anava a missa cada dia, per entendre, és molt curiós, molt curiós.
Aquestes converses han de servir només per reivindicar la figura d'en Cecil B. DeMille, perquè algú de les noves generacions,
sí, fixi,
pugui trobar unes coses molt i molt rares que no pot trobar, vull dir, el lloc més pena que allà, ja van valgut la pena.
Però encara voldria dir una altra cosa,
digues.
Que passa per ser una pel·lícula que va ser un fracàs monumental i que va arruïnar la Fox, Cleòpatra del Mankiewicz. Va ser la pel·lícula més taquillera de l'any a distància. El que passa que havia costat tants diners i havien invertit a priori comptant amb unes recaptacions determinades, havien invertit tants diners en altres projectes que no...
Un equivalent de 340 milions d'euros, com tu has dit, ara no hi ha cap pel·lícula que tingui un pressupost de 340 milions.
No hi ha nassos. No.
Poden haver-hi, no sé quines són les que tenen més pressupost, però deuen estar al voltant de 120 o 150 milions, però no crec que 340 és molt i molt.
Tot això passava l'any 63, anem una mica enrere, al 45, just quan s'acabava la Segona Guerra Mundial, també teníem una Cleòpatra al cine, en aquest cas, César i Cleòpatra de Gabriel Pascal.
Buen viejo.
Júpiter, ¿qué oigo?
Buen viejo, no eches a correr.
Ha dicho buen viejo, no eches a correr. Y se lo ha dicho a César.
Buen viejo.
Esfinge, presumes demasiado con tus siglos. Yo soy más joven que tú, aunque tengas voz de niña.
Sube aquí enseguida, si no vendrán los romanos y te comerán.
Una niña en sus brazos.
No, perdó, és que no em puc contenir, perquè pensava que era Cleòpatra, és l'Esfinx.
Debe
bueno,
estar la vuelta y subir
por ahí. Clar, no m'imagino Vivien Leigh parlant d'aquesta manera en aquesta pel·lícula, no? Vull dir, és terrible. Clar que tenia una veu horripilant, Vivien Leigh.
Sí?
Home, el doblatge la va millorar tota la vida. Era, no sé si sentiu allò que el vent s'endugués en versió original, s'escaurà el mite, però...
No va tenir relació amb el Laurence Olivier? No va
sí, estar... estaven casats. I de fet havien de fer junts aquesta pel·lícula, que passa que Laurence Olivier tenia una època que estaven barallats i no va poder. Van trucar al John Gielgud, que tampoc es van entendre amb Vivien Leigh, perquè la Vivien Leigh era una dona que necessitava ficar-se al llit amb els actors amb els que actuava i John Gielgud no estava per la... per la feina, per entendre's, no?
De fet, estava embarassada ella durant aquest rodatge, pot ser?
Sí, però va perdre el fill.
Per culpa del rodatge?
Per culpa del rodatge de la
pel·lícula. A veure, explica'm això, sí, què va passar.
Contenta.
Bueno, mira, va caure, es va cansar molt, la van maltractar, va perdre el fill. I no, de fet, no va tenir mai fills, la Vivien Leigh. Uh-huh. I la veritat estava horrible, eh? Bueno, jo no ho sé...
No recordo ara les imatges de la pel·lícula, però...
És horrible, o sigui, era...
Bueno, no té gaire bona pinta, així, a priori.
George Bernard Shaw, que era l'autor de l'obra teatral, va dir que el professor Higgins de My Fair Lady, és a dir, de Pigmalió, l'hagués hagut d'agafar i ensenyar-la a actuar, perquè va entendre que allò era el pitjor que podia fer una actriu o un personatge com Cleòpatra. Una Cleòpatra absolutament sofisticada, que sembla que està prenent una copa amb Picasso als anys 20 a la pel·lícula del Woody Allen. O sigui,
bueno, l'altre tema de sempre, com convocar la història. Sí. Que realment, o sigui, sigui una cosa suficientment icònica que ens arremeti als temps antics, però alhora... no? Sigui una cosa que puguem entendre nosaltres, que, no? Que tingui aquesta cosa orgànica, aquesta proximitat, que la puguem viure en present. No, no és tan fàcil trobar aquest equilibri.
L'Albert Serra fa cara que li agradi molt Charlton Heston.
Sí o no?
No em desagrada. No... Com a actor és bastant bo, jo crec que és un actor molt...
Què dius ara, home? No t'he sentit mai parlar bé d'un actor. I ara em dius que l'actor va estar al Heston?
Bueno, són actors que no són actors, no? Són una mica una cosa que va una mica més enllà. Són, no, mateix...
són icones.
Icones, no?
Clar, vull dir, això... I home, vull dir, el tio fotent Moisés i fotent Ben-Hur i fotent Michelangelo i tot això...
Té algunes
això
pel·lícules interessants, entre sí, elles aquella que fascinava tant amb en Sir Lot, aquella de que és molt...
que va escriure
tot el llibre de poemes, allò, el Brownie, el cicle de Brownie, tot allò que és aquella que de les creuades mitjavals que té com un personatge...
El senyor de la guerra!
El senyor de la guerra,
exacte. El senyor de la guerra del director dels Nens del Brasil i de Patton.
Ah, Franklin Schaffner, que va fer la dels monos, que també hi surt ell després.
El planeta dels simis, que és una pel·lícula que ningú volia fer, que la va fer ell, perquè li va fer gràcia, era la primera vegada que es podia despullar i ensenyar el cul en una pel·lícula.
Imagina't.
Charlton Heston
no ha fet...
És una pel·lícula molt estranya, que té moments d'una tortura psicològica molt i molt i molt estranya, també.
Anava a dir, no confonguem l'audiència, Charlton Heston no ha fet de Cleòpatra, ha fet de Marco Antonio.
Así que, mi querida reina...
No te acerques a mí. Leo en tu mirada que te han llegado buenas noticias. ¿Qué dice tu amante esposa? ¿Que te vayas? Que está esperando ansiosamente tu regreso. Nunca debió darte permiso para venir aquí. Yo no te importo nada, eres de ella.
És veritat que en aquesta pel·lícula es van reaprofitar escenaris de Ben-Hur?
Sí, perquè es va rodar en part a Espanya i de Ben-Hur... Espera,
no,
Ben-Hur
no és Espanya, no. El rei de Reis, potser.
No.
O de la d'en Charlton Heston.
Exactament,
també,
però llavors era Itàlia. Sí. A Itàlia. Ara m'he embolicat amb el Cid Campeador, sí, que era un altre personatge
de Charlton Heston. Clar, és que tanta cosa, al final, el cervell ha de dir prou de tant en tant.
Ell volia que la fes Orson Welles, que l'havia dirigit molt bé a Set de Mal, i estava entusiasmat, i Orson Welles va passar olímpicament del tema, evidentment, i el problema d'aquesta versió és que, com ell era el protagonista i el director, Cleòpatra va quedar, com diguem, relegada absolutament a un segon terme, perquè a més no va aconseguir l'actriu que volia, que potser hagués estat l'actriu ideal, Irene Papas.
Mm-hmm. Bueno.
En canvi sortia...
Grega, com una autèntica Cleòpatra, no?
I sortia Carmen Sevilla en aquesta...
Fent de dona de Marco Antonio, que també té collons. Però bueno, vull dir que... Sí.
O sigui, de cornuda.
No, Octàvia, sí. Però bueno, ella té un trajecte, la Carmen Sevilla, perquè també va fer de Maria Magdalena...
Sí, no, ha anat sortint. Aquí els tres porquets han anat sortint, Carmen Sevilla.
No, Sancho Gracia també sortia fent un personatge... I Hollis Galliardo estava tota la colla allà vestits de romans amb les pells untades d'oli, que era la condició inapel·lable per fer un peplum com Déu mana en aquella època.
Amb Cleòpatra també s'han fet comèdies?
Masses. però Déu-n'hi-do. Bueno, què vols dir? Ho dius per la pel·lícula que va fer la Sofia Loren?
Pregunto si era una comèdia o no.
Dos noches con Cleòpatra. Bueno, si no era una comèdia, s'hi semblava molt.
Due notti con Cleòpatra. Il film che unisce alla grandiosità dei mezzi, alla comicità di Alberto Sordi...
E il gioco di quattro grandoni, dico quattro e non tre. Se dico tre, non vedi da me, vieni da me, corri! Corri da me!
Aquí no us queixareu del doblatge.
No.
Jo crec que casa que m'està agradant més. L'últim dia vaig dir que la de l'Hundimiento doblada seria millor, i ara potser que hi ha moltes d'aquestes pel·lícules que el doblatge els millora.
Les millora. Què va passar amb aquesta pel·lícula?
Aquesta pel·lícula que va passar, que era una paròdia que havia de fer la Gina Lolo Brígida, que no va poder fer-la, i llavors van agafar la Sofia Loren, que era la rival, que començava, i va haver un molt de merder, perquè llavors la Sofia Loren se'n va enterar de que era plat de segona, i va muntar un siri. El que passa és que en aquella època la Sofia Loren tot just començava, eh? Sortia dels prostíbuls de la postguerra italiana, havia sortit a Cuba Badis fent d'una esclava, va fer una Aida cantant, però no cantava ella, li van posar la veu de la Renata Tebaldi, i bueno, home, jo diria que la Sofia Loren probablement, com Irene Papa, s'assembla més a Cleòpatra que no Liz Taylor o Vivien Leigh.
Hauria fet millor, segur.
Segurament.
Realment, els egos de l'univers Hollywood masculí i femení han de ser difícils de gestionar. Riu-te'n dels egos radiofònics, que també circulen a vegades.
Ara, ho estàs dient per nosaltres?
No, per vosaltres dos no, i ara.
Albert!
Jo no.
Els directors de cine, el vostre ego també el teniu, perdona, eh? I a vegades hi ha alguna escena que dius, mira, això és la pixaradeta del director.
Segons quins, no és el meu cas.
No és el teu cas? No. Cosa humil, allò. Astèrix i Obélix.
Ui. No fueron los romanos quienes construyeron las pirámides.
¿Eso puntiagudo?
Quina pel·lícula és aquesta? La de...
¿Y la torre de Faros?
Aquella que surt.
Aquesta és Missió Cleopatra. Diria jo que és Missió
Cleopatra. A veure, puja, és Mònica Bellucci, puja.
Sí. Pueblo es el más grande.
Tu pueblo. Però és una espasa amb actors i tot. És allò que surt en Depardieu, aquella tan cara.
Sí.
Mira en Depardieu.
Bueno,
en cualquier momento puedo demostrarte, oh César, que el pueblo egipcio ha conservado todo su ingenio.
No me digas. Depardieu feia d'Obèlix, aquí.
Sí. Sí, sí, i
més de Mònica Bellucci fent de Cleòpatra,
i el Christian Clavier feia d'Asterix, si mal no recordo, i Juli César era el director de la pel·lícula. Malin Xabat es va posar vull dir, molt a prop de la protagonista. Vull dir, això que del director...
Qui la va dirigir, aquesta pel·lícula?
Alain Chabat. Alain Chabat, però clar, es proposava fent de Juli César i és el que li feia petons a Mònica Bellucci. O sigui, això és un cas de nepotisme...
Total i absolut.
Total i absolut, no? Mm. Bueno, he d'entendre, no?
Va ser un fracàs, no? Em sembla econòmicament va ser bastant...
D'aquesta?
Fluixota.
Home, totes les de l'Astèrix.
Perquè era molt cara, no?
Potser al final, sí, escolta, més que Cleòpatra no acaba de vendre, però traslladar-la al cine. Que voleu no. que us digui, si totes acaben sent un fracàs, no?
Tu li faries una
sí.
versió?
Sí? Però s'hauria de trobar aquesta cosa, però bueno, sempre, allà, sempre que veig aquesta, algunes imatges del Nil... Sempre m'inspiraria a fer alguna cosa allà de nit, no? I hi ha una atmosfera que podria...
El Nil, el riu Nil.
Sí, uh-huh. Aquestes imatges típiques que veiem molt en reportatges, no?
Els cocodrils i...
No, no, més aviat allà on hi ha encara els vaixells aquells amb la vela, no? Encara...
Tu has anat a fer un creuer, no, diguem, no però no un creuer, sinó...
El creuer és pel Nil, no sé si em fa.
No, dic creuer, dic anar amb una xalupa, bueno, amb una barca d'aquelles...
No me l'imagino, eh?
No?
No.
El Xavi Salvà ho va fer.
Sí, però l'Albert Serra dic que no me l'imagino, el Xavi Salvà sí, però...
Sí, sí, no hi ha problema, però vull dir que...
Des d'aquí una abraçada al Xavi Salvà, que és un creuerista magnífic i treballador d'aquesta casa, però...
Bé, és que per exemple és això, hi ha el paisatge, no? I no es fixa, es fixa molt amb els decorats, però potser algú es podria fixar en el paisatge que hi ha allà per si intentar fer alguna cosa. No ho sé.
Bueno, si t'has de trobar la Mònica Bellucci, que per cert...
Home, abans, potser sí que faríem un creu així, no?
Abans hem parlat de que la Carmen Sevilla va fer de Maria Magdalena a Rei de Reyes i ella també va fer de Maria Magdalena sí. a la pel·lícula del Mel Gibson, La Passió de Cristo, la que feia Maria Magdalena era la Mònica Bellucci.
Ah, no ho recordava.
Sí, sí, sí. Per tant, és una mena de microcosmos que tots estan...
Tanquem el cicle.
Sí, tanquem el cicle.
Acabo
sí.
fent una pregunteta molt simple. Tu ets més d'Astèrix o d'Obèlix o de Tintín, Albert Serra, que amb això...
Ni,
ha...
ni una cosa ni l'altra, no...
Ja m'ho pensava.
No m'han agradat mai els...
Veus? Més de Doraemon.
De què?
De Doraemon.
No sé el que és.
Tampoc.
Veus? És que ets agosarat, eh? Ets agosarat. Bueno, jo em quedo amb Flash Gordon. Ja posats.
Albert Serra, Àlex Gorina.
O Flash Gordon.
Flash Gordon.
La versió porno de Flash Gordon.
Sempre acabem el mateix. Sí. Sempre acabem el mateix. Va, doncs escolta'm, avui a la sessió golfa, però poseu-vos al final, perquè si esteu a primera fila, després es nota molt tot. Sessió golfa.
Jo no puc posar-me a última fila. Jo, primera fila hi ha menys gent. A l'última fila sempre hi ha algú. I incomoda molt que hi vagis.
Home, si vas a l'última fila només veus la gent, només veus les butaques i la gent, s'ha de veure la pantalla.
I sempre hi ha algú que diu, per què s'ha hagut de venir a posar a l'última fila? No m'interessava que vingui algú a l'última fila. Has de ser una mica elegant a la tria de la butaca. Tu has anat a l'última fila d'algun cine? Alguna vegada escapa? No t'escapis.
Fins aquí la secció.
Val.
Gorina, Serra, que vagi bé.